Consell amb Anna Ballonesta.
Sentit bé, estàvem parlant del temps.
Que sempre... Conversa d'ascensor.
Totalment, conversa d'ascensor i també d'inici de tertúlia, perquè, home, una mica, ja ho vam dir també la setmana passada, però és veritat que tocava que comencés a fer fred i també que plogués, perquè avui ha plogut pràcticament a tot el país, com ens deia ara l'Abel, i de fet abans pensava, ara que dèiem que ha començat el fred també aquesta setmana, que quan torneu dilluns que ve... ja hi haurà els llums de Nadal encesos, perquè s'encenen aquest dijous, com a mínim aquí a Barcelona, d'altres llocs abans, ja s'han avançat i d'altres llocs també aniran després, però aquí a Barcelona, quan vingueu cap aquí a aquesta hora, la setmana que ve ja estaran els llums de Nadal encesos. El Lluís somriu, t'agraden,
sí.
Tot
el que sigui el consum.
Tens ganes, eh?
No, que bonic, no?
Sí, home. Sí. La veritat és que estem una mica fins al gorro de consum, perquè entre el Single Day de l'11 de novembre, el Black Friday, que arriba aquest divendres,
mira,
el Cyber Monday de la setmana vinent i empalmem amb les festes de Nadal. La veritat és que ens ve una sobre important.
I l'aqueducte festiu, sí.
també.
Que aquí tornarem a parlar de que, te'n recordes, que es va dir de que aquests, de que
sí,
el govern
que
miraria d'evitar i posar-los
que...
els dilluns i els divendres perquè...
Sí, res, eh?
Aqueducte.
Sou de llums de Nadal, vosaltres, o no, Oriol?
Això jo me'n recordo d'un dia que ja vam parlar-ho també en aquesta pretertúlia.
També, eh?
Jo vaig, no, jo vaig quedar una mica com el Grinch anti-Nadal.
És veritat,
que
ara
no,
m'he recordat.
Que no, jo sóc més de Fira Santa Llúcia, més que de llums. Jo sí que m'agrada d'anar a comprar unes figuretes i l'arbre allà. A mi m'agrada la Fira Santa Llúcia, més que les llums.
Jo, com l'Oriol, a mi m'agrada molt la Fira Santa Llúcia, però us he de reconèixer que el Nadal i el que representa el Nadal, crec que segons com s'ha desvirtuat tant que llavors és un a vegades un postureu innecessari. A mi lo de les llums, o sigui, jo trobo que al final el que faci les coses més alegres és fantàstic, eh? És a dir, si al final anem pel carrer més contents perquè hi ha llums, estupendo. Si al final doncs estem més contents perquè hi ha molta gent pel carrer, doncs també fantàstic, no? Si al final estem més contents perquè bevem cava i mengem torrons, doncs fantàstic. Però a mi m'acaba passant que crec que l'objectiu del Nadal, no? I és veritat, no? Allò de que menjarem molt bé el dia de Nadal i ens farem aquells regals que no ens fèiem perquè no teníem suficient poder adquisitiu. Tot això està tan desvirtuat. És a dir, ens trobarem aquells que no ens veiem durant tot l'any. No? Al final, et veus quan vols, et compres el que vols i menges el que vols. No? Llavors, hi ha una sèrie d'obligacions i de dèbits, no? que a mi semblen excessivament lastrats, des de la meva perspectiva.
Que poc romàntica, oh!
Jo
sobre aquí...
No estic d'acord.
A veure, Enric.
No, perquè és veritat, això en general sí que és veritat, però hi ha moltes famílies que no es veuen, eh? I a més, estic pensant en gent pròxima del meu entorn que els seus fills estan vivint o estudiant molt, molt, molt lluny d'aquí.
I sí que és veritat que no ens en recordem que el Nadal passat, és a dir, del Nadal del 2020, tothom ho té molt clar que hi va haver com moltes restriccions per trobar-se amb la família. Jo no ho recordava, i l'altre dia també comentant-ho aquí, dèiem... L'any passat també hi va haver moltes restriccions.
Sí.
I no només restriccions, sinó que molta gent es va començar a contagiar també per aquestes dates i no van poder celebrar el Nadal junts. Per tant, potser sí que aquest Nadal serà el més normal o el més semblant al 2019,
com
ens recordàvem abans del Nadal. No?
I que és un moment de retrobament i que està molt bé que la gent retrobi. De fet, aquesta setmana és el Thanksgiving als Estats Units, que és com el nostre Nadal, és a dir, és el moment que les famílies es retroben i que celebren aquesta festivitat. Per tant, és important que la gent almenys un cop l'any ho intenti i jo per mi és un moment molt bonic. El tema de les llums, a mi, saps que em ve una certa depressió el dia 8 de gener.
Ah, pensava que deies la setmana que ve.
No. El 8 de gener, quan s'acaba tot aquest parafernàlia, llavors, pam, tot s'apaga de cop. Jo seria partidari de
progressivament.
Sí, d'anar apagant progressivament, perquè és que el dia 8, venga, la tristor, que encara serà amb l'hivern, que encara els dies són curts, les nits molt llargues... No, escolta,
tot,
una miqueta
de vella.
Què passa? Jo amb això de les nits i tot això, jo sempre hi ha un punt d'optimisme per Nadal, perquè allò que diuen, per Nadal, un pas de pardal per Sant Esteve en Pas de Llebre, que el dia es comença a allargar. Jo, el dia, quan penso que anem a més, no? I mentre que ara...
I per Santa Llúcia, un pas de pulsa.
De pulsa, sí.
I, en canvi, ara anem com a in descenso, no? I després anem in crescendo, no? Doncs jo, per Nadal, jo dic, bueno, va, comencem...
Tothom intenta mirar la part positiva, Lluís, que anaves
a dir.
No,
hi ha una dada que confirma el que diu l'Enric, una dada de consum que traiem els de màrqueting, i és que hi han més retrobades físiques ara que fa 20 anys. Perquè fa 20 anys les persones que vivien fora feien l'esforç dos o tres vegades l'any per venir a Barcelona, on fos, a la llar, a la llar familiar, perquè realment no es veien. Es cartejaven, s'enviaven, etcètera, trucaven per telèfon, etcètera. El fet de veure's, val, amb tots aquests sistemes digitals que et permet estar en live constantment, en realitat, però virtualment, però es veuen pràcticament cada dia, aleshores la necessitat de venir a veure físicament els teus familiars no és tan urgent.
Es redueix, no?
Sí, tot i la democratització dels vols, perquè ara volar resulta molt més econòmic que fa 20 anys, però tot i així hi ha menys retorns cap a casa, només es produeix normalment a l'estiu i al Nadal, que abans feien esforç dos o tres vegades durant l'any.
Oriol, no sé si volies afegir...
No, que jo, justament del que tu deies, per mi personalment aquest any serà l'any de la represa total, perquè els solers som molta colla, som 40 o 50, i ens trobem sempre el dia de Reis, i aquests dos últims anys no ho hem pogut fer, i doncs a mi personalment
clar,
hi ha tots
famílies molt multitudinàries
extensa, sí, serà
que els últims anys s'havien
sí.
hagut de buscar estratègies
s'havia fet en petit comitè, i aquest any tots els tiets, cosins i tietes i cosines ens trobarem i serà fantàstic.
Ara deixa'm fer un últim apunt, Lluís, perquè sobre això que comentaves del consum, ara ho hem dit de fet al sumari, no? Les dades del Black Friday, que és aquest divendres, que ens deien que podia ser un Black Friday una miqueta més descafeïnat, perquè moltes botigues petites, sobretot Pimec, diu que el petit comerç sí que aquests últims anys havia fet l'esforç de dir també ens afegim els descomptes, intentem oferir alguna cosa atractiva, però és veritat que aquest any, doncs, amb la pujada de la llum, amb la pujada dels preus de les matèries primeres, hi haurà molt petit comerç que ha decidit que ells no poden fer més descomptes. No sé com ho veus, si es notarà molt això entre les grans superfícies i...
Em temo que decebré a la nostra audiència, perquè s'han analitzat els darrers 7 anys del Black Friday a través de l'OCU, de l'Organització de Consumidors i Usuaris, també a través de l'Agència Catalana del Consum, i tot i que resulti sorprenent, dels últims 7 anys, en 5 d'ells, pel Black Friday, els preus han pujat. L'últim any, concretament, van pujar un 3,3%. El preu mig, després d'analitzar 16.000 productes de tots els sectors de consum. I d'aquests 7 anys que s'han analitzat, en 5 anys han pujat els preus, i només en 2 anys, el 2015 i el 2018, van pujar i no van pujar més d'un 2%. Per tant, comerç de proximitat, el que ho tingui, perquè al final hi ha molta enganyifa. S'han posat mesures, com per exemple que els preus de referència abans de fer el descompte han de tenir una durabilitat com a mínim de 31 dies, ha de ser el mateix preu els 31 dies abans de l'oferta del Black Friday, ha de ser el mateix preu, per tant no es poden augmentar els preus una setmana abans per després rebaixar-los, etc, etc, etc. Però bueno, lamento decebre la gent per al Black Friday.
No, de fet és una cosa que els últims anys hi ha hagut alguns experts que ho han alertat, no? Que uns dies abans del Black Friday el preu va pujant, aleshores sembla que la setmana del Black Friday o el divendres concretament baixi el preu, però en realitat aquest preu ha anat augmentant,
sí,
ja, no? I per tant no és un
vendes,
descompte real.
Penseu que el divendres d'aquesta setmana augmentaran les vendes tant digitals com presencials en un 700%. Respecte al divendres anterior. Als Estats Units és al voltant del 2.000%, igual que Alemanya, al Regne Unit al voltant del 1.400%.
No, i el que estan notant tots els consumidors és l'allau de correus electrònics que ens van informant d'aquelles empreses i aquelles plataformes, etc, de venda, que ens estan advertint des de ja fa molts dies, avisant i contínuament reclamant que fem el clic i que entrem i que comprem, no? És a dir, que això és una evidència, que a més és aquest allau de reclamació de comprar, de consumir, que hi ha moments en què realment acabaries caient, no? Però encara que tu no necessitis res, no? O sigui, llavors de repente et diuen que igual, qualsevol superfície, grans superfícies que en aquell moment venen, doncs, televisors, bambes, qualsevol cosa que tu en un moment donat no tindries cap interès, però aquest allau de correus electrònic o de missatges o de whatsapps o el que sigui, fa que en un moment donat, clac.
Hi ha dos tipus de compra, la compra reflexiva i la compra impulsiva. El Black Friday és la festa major de la compra impulsiva, perquè saps que acaba aquell dia, saps que aquell és el dia de l'oportunitat.
Les presses, no?
Temps de comparar preus en diferents plataformes per veure si allò realment és una oportunitat o no, tires endavant, targeta i...
De tota manera, això serviria per qualsevol any normal, però jo molt em temo que aquest any la gent s'ho mira molt més. El tema de la inflació està tocant la butxaca de valent a sous de milloristes, que són moltíssims, i que han perdut aquest poder adquisitiu. I malgrat que és veritat que hi ha aquesta compra impulsiva, cada cop més la gent s'ho mira més, eh? I fa... ja no dic dies, sinó setmanes...
És que és això, s'ho hauria d'haver mirat fa 30 correcte. Dies perquè realment tingui la referència.
Jo conec, sobretot, gent jove que diu, escolta, això fa un mes estava igual preu o fins i tot més barat i ara me l'estan intentant colar. Això pel que fa, diguéssim, al Black Friday, però en general, el tema del consum de cara a aquest Nadal, em temo que la gent s'ho mirarà molt més. No per capritx, sinó per un problema de que la butxaca no dona per més.
I jo us diré una cosa. Això que deies ara tu, dels joves, no? Jo crec que el segment dels joves són els que més comparen preus, els que més estan conscienciats, segurament perquè el seu poder adquisitiu en general és menor, però això ho podríem extrapolar, és a dir, hi ha gent de mitjana edat que també...
Exacte, els pensionistes... Els joves ja és més grans, Isabel.
Sí, però els joves en aquest cas tenen tantíssima informació, els més grans a vegades no tenen capacitat de poder-ho comparar tot això, és a dir, més enllà de les botigues de barri, etcètera, no? Però els joves sí, i bueno, tots els que tenim fills que tenen, doncs, de 20 de 30 i pico, sabem que quan et diuen que han trobat una cosa és perquè han mirat tantes plataformes, han anat aquí, han vist allò, i han trobat aquell producte que volien amb un preu molt més barat que en altres plataformes, no? Jo crec que aquest és un segment que segurament, i a més, es creix així, jo penso, és a dir, es creix amb aquesta voluntat de comparar, amb aquesta voluntat d'escollir i amb aquesta voluntat de segmentar i decidir què és el producte que volen en el millor preu. Per exemple, ells comparen molt més del que comparo jo. I digués, si jo els hi volgués fer un regal, buscarien el regal en el millor preu i jo possiblement els hagués fet el regal no segurament en el millor preu, perquè no tinc aquesta capacitat, ni aquest interès, ni aquesta curiositat, no?
Sí, però jo amb gent gran també m'ho estic trobant, sí. Així com fa 2 o 3 anys si et pujaven 10 cèntims el quilo de tomàquets, pues ni ho comentaves. Ara t'asseguro que els compara, eh? I es diu, escolta, jo m'han pujat 50 cèntims en una setmana i això és motiu de conversa.
No, perquè, i amb els supermercats, és a dir, la diferència dels supermercats, és a dir, un supermercat o un altre, implica que el mateix carro de la compra et pot variar uns 15 euros, eh? I no és poca broma, no? És a dir, si posem un marge de 70 euros...
I fins i tot el mateix supermercat, depenent del barri.
Sí. Bé, això em sembla encara, això em sembla molt pervers a mi, eh? És a dir, que al final, en funció del poder adquisitiu del barri, que jo entenc, però em sembla també, però a vegades, o de les necessitats del barri, no? Un barri que necessita o que compra molta més farina i pasta que un altre barri que compra xocolata i no sé què.
No, al final també és un tema d'estocs. Hi ha ofertes que són comunes per tota la cadena i hi ha ofertes que són en funció d'estocs de l'establiment. I bueno, això és així. Des d'aquí vull obrir una creuada a favor de recuperar la felicitació de Nadal.
Ah, mira.
Em semblava magnífic.
Estem obrint aquí nous fronts,
avui, eh? La física, vols dir,
sí,
no?
Sí, la física.
Els Christmas, no? Allò que arribaven a casa i que jo recordo que els meus pares posaven tota la taula, que n'hi havia 20, això ja no...
Jo els posava sota l'arbre.
Sota l'arbre.
Però ara ja no.
Cadascú...
Ja no
arriba.
Ara a vegades n'arriba un i dius, ostres, encara n'hi ha algun, no?
Aquestes vegades corporatius, no? És a dir, quan arriba algun personalitzat d'algun amic teu o d'algú...
Sí, encara fa més il·lusió, no?
Les fan digitals, que no té cap mena de sentit.
Va, deixeu-me que canviem de tema. Fem una petita pausa i de seguida continuem parlant de més qüestions, com dèiem, després d'aquest posicionament també d'aquesta tarda de la Fiscalia sobre la llei del només sí és sí. Com dèiem, fem una petita pausa i de seguida ho comentem.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
La família, en català. Els clients, en català. I ara, digitalitzar la teva empresa, també en català. Perquè al portal elkit.cat trobaràs els agents digitalitzadors que et permetran aprofitar els ajuts del kit digital per realitzar els teus projectes en català. Ara, amb elkit.cat, estàs a un kit de poder fer clic.
Quan fa que no parles amb el president de l'escala? Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels grans del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
RAC, RAC, informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1, tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
RAC, RAC, 1.
I si convertim aquest Black Friday en un Wow Friday?
RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró des de la planta 30 del Mirador Torre Glòries a Barcelona. El divendres 25 de novembre, el Vostè Primer s'enlaira a 125 metres d'altura per gaudir d'un espectacular mirador de 360 graus amb Barcelona sencera als peus.
Quina meravella, quines vistes! Per favor, això sí que són vistes! 360 graus, ni un menys que els tinc comptats. I tot Barcelona als meus peus. Quin poder, mare meva, per favor.
I els oients afortunats que assisteixin al programa també podran gaudir de l'Hipermirador Barcelona, on descobriran una ciutat amb temps real que batega, respira i ens enamora.
I fins i tot podem caminar per sobre dels núvols. I mira que suavets.
El divendres 25 de novembre, Vostè Primer des d'un dels edificis icònics de l'Skyline a Barcelona, a la planta 30 del Mirador Torre Glòries.
Tranquils, que ja Sensor.
RAC 1. Tots som un.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Poden 7 minuts per 2:15 de la nit. Ja hem parlat una miqueta de Nadal, dels llums de Nadal i també del Black Friday, però com dèiem, després d'uns quants dies que si la llei del només si és si estava mal redactada o que si els jutges són masclistes, doncs bé, aquesta tarda la Fiscalia ha fet un comunicat per intentar, com a mínim intentar-ho, tancar aquesta polèmica al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, que ha determinat en aquest text que no s'han de rebaixar les penes per delictes sexuals si les agressions condemnades continuen estant dins d'aquesta forquilla que preveu aquesta nova norma. Per passar-nos una miqueta tot per la traductora, que diu aquest document, que com dèiem s'ha publicat aquesta tarda, vull saludar a aquesta hora el corresponsal de RAC1 a Madrid, l'Arnau Mañé. Arnau, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Que ens ho expliqui una miqueta millor, perquè de cop ens ha arribat aquest document i hem dit, a veure, un moment, si no m'equivoco, eren unes 8 pàgines, eh?
Sí, si fa o no fa eren 8 pàgines, ara no t'ho sabria dir exactament, però crec que sí, unes 8 pàgines.
8 pàgines. Clar, no sé si s'esperava que aquest document sortís avui, o com a mínim que fos aviat, no? Que hi hagués aquest primer posicionament, com a mínim, de la Fiscalia, no?
Sí, era qüestió de dies, no sabíem exactament quants, però era qüestió de dies. Més tenint en compte que, com dèieu ara, des del govern espanyol s'havia insistit molt en esperar la unificació de criteris de la justícia, és a dir, la pressió sobre la judicatura hi era, i continua sent, però de moment la Fiscalia ja ha començat a desencallar-ho.
Arnau, ja sé que costa resumir aquestes 8 pàgines, però què diu exactament aquest text i en quins casos, per tant, no s'han de revisar segons la Fiscalia?
Clar, el que diu la Fiscalia és que no s'han de revisar totes aquelles condemnes que puguin encaixar en la forquilla del nou Codi Penal o de la nova llei. És a dir, que si una pena per delictes sexuals es pot incloure en el ventall que proposa la nova llei, no s'ha de revisar. Per tant, si vols, fem un cas pràctic,
sí.
posem per
sempre
cas...
Sempre s'entén millor.
Intentem-ho, sí, com a mínim. Posem per cas una sentència de 6 anys de presó per una agressió sexual. Uh-huh. Per molt que ara la mínima es redueixi als 4 anys, com que el marge que pretén la llei o que preveu la llei és d'entre 4 a 8, 10, 12 anys, el que sigui en cada cas, com que aquest marge és entre 4 i 12 anys, com que els 6 anys inicials encaixen en aquesta nova forquilla, en aquest nou barem, no cal tocar-los. Per molt que la mínima ara s'hagi rebaixat amb la llei del només sí és sí. No sé si ens hem explicat, però aquesta seria una mica la idea. Si encaixa en el barem de la nova llei, no cal tocar-les.
Clar, el que diu aquest document, Arnau, exactament per què serveix? Perquè m'imagino que els jutges continuen tenint l'última paraula.
Sí, la decisió final és dels jutges, però és veritat que és un moviment important, sobretot per marcar el camí. Per això ho demanava tant el govern espanyol. A més, dona aire, especialment al Ministeri d'Igualtat, després d'uns dies de polèmica, perquè no és definitori, però sí que la Fiscalia es posiciona d'una manera i, per tant, posa més difícil que els jutges, en aquests casos, es posin radicalment en contra de mantenir les condemnes en casos similars. És a dir, pel que serveix segur és perquè tots els fiscals que hi ha a l'Estat sàpiguen com actuar en una situació com la d'aquests dies, amb les rebaixes de penes per delictes sexuals. Per tant, marca el camí.
Per tant, Arnau, clar, a banda de la Fiscalia, qui més s'hauria de posicionar aquí? Perquè s'espera que el Suprem també acabi fixant algun tipus de posicionament respecte al redactat d'aquesta nova llei?
Sí, no està clar, tampoc està clar quan seria ni com seria aquest posicionament, però el més previsible o el que ens diuen totes les fonts és que el Suprem dictarà doctrina, o demanen com a mínim que dictin doctrina i que unifiqui els criteris. Per què? Pel mateix, perquè els jutges sàpiguen o vagin a la una a l'hora d'interpretar la nova llei. El que passa és que, com sempre hem anat explicant també aquí al 9C molts vespres, és que dins la judicatura hi ha els dos grans sectors, que cadascun estira la corda cap a la seva banda. Uns volen facilitar les coses per interpretar bé la llei, aquesta nova llei del només sí és sí, i els altres, l'altre sector, doncs quan més complicat li posin al govern espanyol, millor. En tot cas, si hi ha posicionament, veurem com és, podria ser el dia 29, és a dir, dimarts de la setmana que ve.
D'aquí 8 dies. Doncs veurem si acaba ben aquest posicionament del Suprem. Així d'entrada, us vull preguntar si creieu que era necessari, després d'aquests dies d'una mica d'incertesa, no?, de què passava, aquestes sentències doncs, que anàvem coneixent, que s'anaven rebaixant aquestes penes per alguns delictes doncs, considerats realment greus, si creieu que aquest posicionament d'alguna manera calma una miqueta la situació, Oriol?
Sí, el que fa la Fiscalia, bàsicament, és posar ordre, d'alguna manera, i també una mica de seny a l'hora de com interpretar això, perquè és veritat que això no impedirà que, per exemple, un condemnat per delicte sexual pugui demanar, conforme a la seva interpretació que fa de la nova llei, una revisió de la pena, però sí que el que estableix la Fiscalia són uns criteris homogenis, no?, d'interpretació de pels fiscals de tot l'Estat. Per mi és positiu, això, sobretot perquè havíem entrat en una dinàmica, per mi, bastant perillosa d'enfrontament entre el poder executiu i el judicial, sobretot, bueno, per unes declaracions per mi desafortunades i desproporcionades des del Ministeri d'Igualtat, on s'havia tildat els jutges de masclistes quan no és, o alguns jutges de masclistes quan no és així, vull dir que precisament en un dels objectius de la llei, no?, que és la protecció de les víctimes, hi ha d'estar tothom, hi ha d'estar el poder executiu, el legislatiu i el judicial i tots els operadors. I a la pràctica, el que jo comentant aquesta tarda amb alguns juristes comentaven és que potser sí que aquesta instrucció de la Fiscalia no frena algunes petites rebaixes, però que seran molt puntuals. I en tot cas, això, també des del poder executiu, el que s'hauria d'explicar és que això no vol dir que s'obrin les portes de les presons pels condemnats per delictes sexuals, sinó que és l'aplicació de principis molt importants del dret que tothom també ha de defensar, no només la dreta, sinó l'esquerra també, que són que el principi de la pena més favorable pel condemnat. Jo crec que, d'alguna manera, la Fiscalia això ha posat seny en un conflicte que no ens portava enlloc entre els dos poders de l'Estat.
Isabel.
Bé, jo crec que sí, que la Fiscalia el que ha fet és intentar, davant de la voràgina de la setmana passada on tots els elements, no només de la dreta, sinó també de l'esquerra, carregaven contra el Ministeri d'Igualtat, és dir, a veure, aquesta és una bona llei, el que hem de fer ara és vigilar que aquesta llei des de la Fiscalia s'interpreti i es demani d'acord amb aquesta forquilla que ha explicat molt bé el corresponsal i que, per tant, també ens ha deixat molt clar que la Fiscalia és una de les parts que estan en un judici i que, per tant, el jutge tindrà la potestat d'acabar decidint si això, si la pena es redueix o no es redueix en funció d'aquesta forquilla. El que passa que quan vosaltres ara dieu si el Tribunal Suprem intervendrà la setmana vinent, no? Llavors sí que això marcaria una línia a on els tribunals sí que haurien de sotmetre's en aquesta instrucció. Al final el recorregut el que s'ha de plantejar és: aquesta és una bona llei que implica que realment les dones en aquest procés estaran més aixoplugades i estaran més confortades i la seva veu serà escoltada amb més credibilitat que fins ara? Sí. Si les penes van de 4 a 8 i abans eren de 5 a 13, no és tant el fet de que la pena sigui més llarga o menys el que redimirà en la persona que ha comès aquest delicte, no? Jo crec que aquesta és una qüestió que en un estat de dret que vol ser progressista, que vol anar a millorar, que vol anar a que la ciutadania es recuperi de passar per la presó, etcètera, etcètera, que vol ser, doncs, que no vol ser només punitiva, aquesta és el que hauria de passar, no? I al final, sí, doncs si al final hi ha un percentatge mínim de sentències que acaben anant a favor del condemnat, perquè això és el que en un estat de dret, quan es diuen és que les persones surten al carrer de seguida o es declaren innocents, doncs això vol dir que la justícia funciona. Quan es declara algú innocent perquè no hi ha prou proves perquè se'l condemni, encara que no ens agradi, això és un bon funcionament de la justícia i qualsevol estat de dret ho ha de defensar.
Enric.
Sí, mira, a mi el que m'entristeix molt, en primer lloc, és que la Fiscalia ara, que abans t'ho afinava, ara hagi de sortir a salvar-li els mobles a una llei que està mal feta. És a dir, quan algú ha de fer un aclariment, una instrucció per aclarir una cosa, és que aquella cosa no era clara. I en termes legals, tu quan surts d'una norma del legislatiu, que mira que hi ha tècnics i mira que hi ha estudiosos i mira que hi ha filtres que t'han advertit de que aquestes coses podien anar per aquí, tu tiris pel dret perquè resulta que ideològicament has de tirar pel dret i tens pressa, 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 i ara resulta que acabes fent un nyap. I ara li traspasses novament la pilota al poder judicial que t'ha de salvar els mobles, en aquest cas la Fiscalia. No era necessari salvar-li els mobles, o no hagués estat necessari salvar-li els mobles si de saque, si de sortida aquesta llei hagués estat correcta. I ara la Fiscalia entra amb aquesta nota aclaratòria donant una instrucció a tots els fiscals, però com bé s'ha dit, el fiscal és una part, i aquí qui determina finalment el que es fa o no es fa és el jutge, i el Tribunal Suprem dictarà doctrina sobre aquesta qüestió. És a dir, que tornem a entrar amb, diguem-ho així, l'arbitrarietat, entre cometes, de la interpretació del Tribunal Suprem sobre una llei que surt del legislatiu. Però com que ha sortit en mal estat, ara el Tribunal Suprem te la podrà acabar corregint. I aquella intencionalitat del legislatiu ara ha passat en mans d'uns senyors que faran aquesta interpretació. Jo, per mi, és molt trist, perquè estic d'acord que l'objectiu final d'aquesta llei no era ni més ni menys que garantir una certa seguretat jurídica a les víctimes de l'agressió masclista. I ara resulta que estem embolicats en que si és més amunt o més avall o quina interpretació farem, perquè la llei està mal feta. Llavors, això és el que em entristeix, perquè quan entres en aquest territori de la interpretació, entres novament amb aquesta lluita que s'ha dit abans, d'aquesta lluita política, la que els jutges també hi han jugat un paper important en els darrers anys, i ara, arran d'aquestes declaracions, se senten ofesos. Dius, bueno, doncs ara tu m'has passat una pilota enverinada, ara deixa'm a mi que jo et contesti amb com et puc contestar, des de la justícia, doncs retopant-te una cosa que no has fet bé.
Lluís.
In dubio pro reo. Ara, mentre sentia, ho sentia, anava prenent apunts, perquè al final es tracta de dir alguna cosa que n'heu dit i més o menys estem tot d'acord. In dubio pro reo, que al final és donar-li, és a dir, en cas de dubte, a favor de l'acusat. S'aplica en moltíssims països on la llibertat impera. I em sembla bé. En tot cas, aquesta és la clau de l'embolic on ens hem ficat, i la pena és que crec que s'han fet les coses tard i malament, com tantes vegades en el nostre país. Embolic absolut, calia dibuixar, crec, de manera no interpretable on som, i s'ha fet de forma interpretable, tard i malament, perquè tots aquests moviments s'han de fer abans. Havíem viscut, especialment els catalans, el que és la judicialització de la política, i malauradament veig en molts dels casos que hem tractat i que hem vist darrerament la politització de la justícia. Trist, tard i malament. Espero que aquesta vegada sigui la definitiva.
Isabel, i després Oriol.
Bé, jo només dir un parell de coses. Sí que és veritat que el fet de que aquesta llei que va passar pel Congrés dels Diputats i que, per tant, ningú va advertir d'aquestes possibles conseqüències de no aclarir i aquestes possibles interpretacions, i també va passar pel Consell d'Estat, i per tant va haver-hi tota una sèrie de professionals i de representants polítics que no van atinar a fer-ho bé, per tant, mal fet, és a dir, no pot ser que una llei que canvi el Codi Penal doncs acabi representant tot això. Jo només aclarir que el Tribunal Suprem sempre interpreta les lleis, sempre, i això no vol dir que ho faci arbitràriament, sempre, és a dir, les lleis sempre s'interpreten al Tribunal Suprem. Sí. I això no implica que sigui arbitrari, no?
Sí, però perdona, només un apunt, però tu quan, és veritat el que dius, però el Tribunal Suprem intervé quan hi ha el conflicte, no? Quan diu, bueno, escolta, sí, aquí hi ha un dubte, però és que en el minut 1 de la primera part d'aquesta llei ja ha d'intervenir.
Jo només aclarir que el Tribunal Suprem sempre interpreta les lleis, i això no implica que això pugui ser arbitrari. Perquè, si no, desvirtuem absolutament precisament aquesta separació de poders, no? És a dir, el que es tracta és que precisament la separació de poders faci això, no? Una altra cosa és que ens agradi i que algunes vegades no hi estiguem d'acord, no?
I que es faci aquesta separació de poders.
Bueno, precisament per això s'han d'interpretar les lleis a través d'un altre poder que no sigui legislatiu, no? Només aclarir això, no? I que aquesta mala praxis o aquesta mala redacció, aquesta redacció confosa, evidentment genera algo que, si ho haguessin doncs fet millor, no hauria de generar. Això és evident.
Correcte. No, jo una mica en línia amb el que deia l'Isabel, i que no acabo d'estar d'acord amb l'Enric, perquè les instruccions com aquesta fiscalia són, en cert sentit, habituals. És veritat que poder no hagués fet falta si la llei hagués incorporat una disposició transitòria sobre com els tribunals havien d'interpretar. Però bueno, salvat aquest error, bueno, la fiscalia el que fa és dir, donem unes pautes perquè no li fem dir a la nova llei això que no vol dir, sinó interpretem-la com toca, que és justament una llei que a nivell de penes manté les penes més altes i ha patit retocs per la part baixa a l'unificar els dos tipus. Però sobretot més enllà d'això i del cas concret, que al final serà cada tribunal, cas per cas, el que estudi la sentència, i si cal revisar-la, jo crec que és important també que a l'hora d'aquest debat sobre el feminisme i la protecció de totes les víctimes, una mica també amb el que deia abans la Isabel, que anem més enllà del debat sobre les penes i que anem més enllà una mica d'aquesta tentació del populisme punitiu que a vegades en els governants hi és, no? És a dir, no sempre una pena més alta serà sinònim d'una acceptació del delicte i d'una revisió del comportament, sinó que hi ha molts més elements a nivell d'educació, a nivell de formació, a nivell de la pedagogia, que també podem fer els mitjans, no? Que també seran molt més importants més enllà d'una pena o altra pel tipus delictiu.
Sí, no, només un apunt. Mira, aquest tema, està malament que ho digui, però la primera vegada que se'n parla és a partir d'una publicació que surt a La Vanguardia, ara fa 2 mesos, el cas d'una noia a Girona, etc etc. L'endemà, el fiscal general de l'Estat va dir que no hi havia problema, que això era un cas puntual i que la llei estava molt ben feta, etc etc. 2 mesos després, la fiscalia està emetent una nota i una instrucció general salvant-li els mobles al govern, perquè recordem qui nomena la fiscalia, Això ho va dir el propi president del govern, Pedro Sánchez, qui nombra la fiscalia. És a dir, per tant, la fiscalia surt al rescat del govern, que té un problemón del Calample, que no va saber detectar en el moment de legislar i no va saber detectar en el moment que ja des del periodisme, des de la premsa, se li va advertir que això podia passar. I a partir d'aquí ha començat el degoteig de gent que ha fet cua, que diu, escolti, jo vull acollir a que la millor condemna, un dret absolutament fonamental. I aquí estem, i aquí estem. Si haguéssim fet les coses bé, i no estic d'acord que ningú ho va advertir, hi ha informes jurídics que advertien d'aquesta qüestió.
Correcte.
I no es va fer cas perquè resulta que, com que són masclistes, clar, ara faig una mica de polític. Com que som masclistes, no els hem de fer cas. No, escolta, aquesta llei tenia escletxes. I aquesta escletxa s'ha volgut aprofitar per part d'advocats, que són molt llestos i que en la seva obligació està la d'ajudar els seus
clients. Només volia dir que avui, aquest matí, a la tertúlia del Monarracú, Pablo Iglesias deia també que per què s'estava mirant només el Ministeri d'Igualtat quan realment totes les lleis al final també acaben passant pel Ministeri de Justícia. És a dir, que si realment hi havia una escletxa, per què ningú s'estava fixant en el paper últim o en la responsabilitat última que té el Ministeri de Justícia davant qualsevol llei que s'acaba aprovant, també?
Una i diverses. I quan t'he demanat la paraula abans de sentir l'Enric, el que passa és que m'ho ha atrevitjat tot. No, jo no sabia allò de La Vanguardia, però sí que és veritat que estaven detectades, no una escletxa, sinó diverses escletxes, estaven detectades, anunciades i denunciades per lletrats molt il·lustres, avisant que això succeiria. Per tant, estava detectat, i en comptes d'aturar-se, solucionar-ho per no fer-ho tard i malament i presentar el nyap que es va presentar, no, es va tirar endavant. I ara s'atura per posar les mesures correctores que es podrien haver posat en el seu moment i en aquest moment no estarien debatent.
I després hem de ser conscients d'una cosa. Aquesta llei el que implicarà és que en un futur les penes, la forquilla de penes ha baixat, i per tant la forquilla de penes, allò que i això, que és una realitat, s'ha de posar sobre la taula aprofitant un discurs que no busqui que el fet punitiu sigui exclusivament la pena de presó, però s'ha de ser molt conscient que a partir d'ara les penes de presó, la forquilla és una forquilla menor, i aquesta forquilla menor implicarà que les sentències futures, doncs també el delicte pugui ser condemnat, al mateix delicte que abans aquesta llei es condemnava amb un mínim de 5 anys, m'ho estic inventant, es passi amb un mínim de 4 anys. I això serà així. Llavors això, si s'explica bé i s'explica el per què i es busca la manera d'argumentar el què, però això serà una...
Però no vol dir que totes les sentències siguin inferiors al que haguessin estat abans, perquè el que abans es consideraven abusos, ara tots són agressions, els abusos no podien tenir una pena...
Augmenta la nomenclatura del delicte, però en canvi la banda baixa de la punició d'aquest delicte és més baixa.
Digues, Oriol.
No, que en línia en la lectura política, no, que sí, tu deies, certament, vull dir, estaria bé que el ministre de Justícia de l'època, Juan Carlos Campo, i l'actual Pilar Llop diguessin també una mica el que pensen, però tampoc no podem obviar que políticament aquesta llei era molt bandera del Ministeri d'Igualtat i que és el que ha portat també endavant aquest canvi legislatiu. Per tant, és en certa mesura normal que a l'hora de reclamar una responsabilitat o demanar explicacions també se li demani més al Ministeri d'Igualtat.
Arnau, ets aquí encara?
Sí,
una estona. No, ja per tancar el tema, et volia preguntar si hi ha hagut reaccions polítiques després d'aquest anunci de la Fiscalia d'aquesta tarda.
Sí, de fet, ara comentava, la ministra Irene Montero ha fet un tuit, traient pit, reivindicant la seva llei del només sí és sí, perquè efectivament, com dèieu ara, va ser la gran abanderada, ella i el Ministeri d'Igualtat en general, i també l'entorn d'Unides Podem, i és que, de fet, fons del Ministeri d'Igualtat ho celebraven en aquesta línia, deien que la Fiscalia els dona la raó i apunten una cosa que jo crec que podria tocar el costat dels jutges. Diuen aquestes mateixes fonts, literalment, que aquest pas de la Fiscalia és un pas imprescindible, necessari, per aplicar la llei correctament. Mm. A partir d'aquí, la interpretació que la faci cadascú.
En fi, sí.
No, i que tampoc, per l'altra banda, tampoc podem obviar que és evident que la dreta i l'extrema dreta s'han agafat això per fer un cavall de batalla i una crítica brutal contra el Ministeri d'Igualtat, quan, bueno, poder precisament, no, també, si l'interès de tots ha de ser la víctima, poder també estar bé que no en fem un cavall de batalla políticament constant de tot això. De fet, tant, per una banda, els errors que s'han comès, efectivament, tant en la redacció com en la tramitació, però, per altra banda, tampoc no fent-ne un casus belli i demanant dimissions quan a l'interès de tothom hauria de ser precisament la protecció de les víctimes.
Digues, Arnau.
Dic que, de fet, el PP per Twitter sí que ha reaccionat, o més ben dit, el seu portaveu al Senat, Javier Maroto, acusa Sánchez d'haver ordenat a la Fiscalia que doni una instrucció contrària a la llei per tapar la vergonya, diu, de la llei. Per tant, el PP que sí que reacciona, en aquest cas per Twitter, contra el govern espanyol en general i especialment contra Irene Montero.
Gràcies, Arnau, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit. Saps que en el tenis hi ha els errors no forçats. I aquest és un error absolutament propi del govern que ha de corregir.
I que t'hauria de fer mereixer perdre la partida.
En fi, va, deixem aquí aquest tema, fem una petita pausa i de seguida acabem parlant, avui tanquem la tertúlia parlant d'aquestes mesures contra la sequera, perquè me'n recordo que també en parlàvem dilluns passat, Enric, del nivell dels embassaments. Doncs bé, sembla que a finals d'aquesta setmana ja tindrem algunes restriccions. Ara de seguida en parlem.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Queden 11 minuts per les 10 de la nit i abans d'acomiadar la tertúlia volíem parlar també de la sequera, perquè demà el govern aprovarà aquesta alerta davant la manca d'aigua que ja fa setmanes, mesos diria, que venim alertant, però que s'ha fet cada vegada més evident, també mentre els pantans, i com comentàvem la setmana passada, doncs es continuen buidant. De moment no hi haurà restriccions en el consum d'aigua per beure, però sí que n'hi haurà, ja s'ha anunciat, per l'agricultura, per la ramaderia, per la indústria i per l'oci. Per això aquesta hora volem saludar l'Ignasi Cervià, que és secretari de la Comissió de l'Aigua del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya. Senyor Cervià, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Vostè creu que amb aquestes mesures que ha anunciat el govern i que en principi s'aplicaran a finals d'aquesta setmana, n'hi haurà prou per pal·liar doncs, tota aquesta situació que tenim actualment amb aquesta sequera?
Jo, en primer lloc, voldria dir que amb aquest decret d'alerta, doncs tothom serà conscient una mica de les reserves que tenim, no? Que ara als embassaments no tenim reserves i, per tant, hem de fer un ús molt eficient de l'aigua. Mm-hmm. Perquè sí que és evident que si ara fem un estalvi de l'aigua de rec, com la majoria de les parcel·les de rec no s'estan regant, doncs ara no suposarà un estalvi. Però si aquesta mesura s'allarga en el temps, sí.
Això li anava a preguntar, clar, una d'aquestes restriccions afecta el que serien els conreus, no? No sé com afectarà això als pagesos o si ens acabarà afectant també en els productes que puguem comprar al mercat, al final.
Doncs és evident que com ja comenta ara, que ara no s'està regant, però si aquesta situació d'alerta doncs s'allarga al començament de la propera campanya de rec, doncs és evident que afectarà, i el que sí que és, ja és molt probable és que afecti als cultius que podran fer doncs, determinades comunitats de regants l'any que ve.
Uh-huh. De moment, en la situació que hi ha ara, amb el nivell de les reserves que hi ha actualment, hem de patir o no per les restriccions d'aigua de boca?
Home, és evident que des del Departament i des de l'Agència Catalana de l'Aigua doncs el que s'està prioritzant i és l'objectiu número 1 és garantir doncs, l'abastament urbà, que és la prioritat màxima. Uh-huh. I, per tant, doncs, com ha dit la consellera, doncs, això està garantit. El que passa és que si continuen doncs, avançant, doncs, poden haver doncs, en escenaris d'emergència doncs, algun tipus de limitació, de que puguin baixar la pressió de les xarxes d'abastament o algun tall doncs, per la nit o altres mesures doncs, per continuar aquest estalvi.
Mm. A banda d'això, no sé si hi hauria alguna altra alternativa que no passés estrictament per aquestes restriccions. Ja sabem que en aquests darrers mesos, per exemple, s'ha començat a fer un ús bastant exhaustiu de les desalinitzadores, per exemple. No sé si hi ha altres alternatives que permetin que no hi hagi d'haver restriccions.
Bueno, en primer lloc sí que voldria destacar que després de la sequera del 2008, doncs, des de l'Agència Catalana de l'Aigua, doncs està mirant perquè cada cop tinguem més recursos d'aigua no convencionals, com són les desaladores, i l'increment de l'aigua regenerada que surt de les depuradores i ens pot servir pels altres usos. I després l'altra via, doncs, per gestionar l'aigua en aquest escenari, doncs, que tenim pocs recursos, doncs és la millora de la gestió de l'aigua i de la governança, doncs, en temes agraris, no? Penso que tenim un llarg camí per recórrer a Catalunya, doncs, per millorar la gestió en temes del rec.
Ens hem d'acostumar a situacions com les que estem vivint aquests darrers mesos? És a dir, poden venir èpoques que siguin pitjors encara que l'actual?
Que estem en sequera, ho anem parlant, doncs, des del mes de març, doncs, tot l'any pràcticament ja que estem en sequera. I de cara al futur que m'estàs preguntant, comentar-te que els primers mesos de l'any que ve, doncs, les previsions diuen, tot i que són previsions a mig termini, doncs que tindrem precipitacions per sota de la mitjana. Amb aquestes pluges difícilment podrem incrementar la reserva d'aigua dels embassaments.
Clar, no sé, fins ara estem molt pendents de si plou o no plou. Abans en parlàvem també amb el nostre meteoròleg, amb l'Abel Caral, no? Li preguntàvem, plourà les capçaleres dels rius? S'ompliran els embassaments? Clar, no sé si podem dependre només de que plogui o no, perquè al final és una cosa que no podem controlar directament.
Home, jo el que penso és que hem de tenir, doncs, bueno, com he comentat abans, el que seria, hem de dependre de l'aigua superficial, que és la que ens baixa pels rius, de l'aigua subterrània. De fet, aquest any ha sigut el dia mundial de l'aigua, doncs es va servir per ficar en valor l'aigua subterrània, que també s'utilitza a diferents punts de Catalunya, i aquestes altres fonts o recursos no renovables que t'he comentat, no? El tema de les desaladores i el tema de l'aigua regenerada.
Vostè creu que malgastem aigua, malgastem molta aigua, malgrat aquestes informacions que arriben de que plou poc, de que hi ha sequera? En general, diria que la societat encara no tenim aquesta consciència de que cada vegada tenim menys aigua i de que pot ser que hi hagi un dia, doncs, que realment ens en faci falta?
Jo penso que a nivell urbà, doncs sí que sé, jo penso que no malgastem aigua, no? El que passa que també hem de ser conscients que a nivell urbà, doncs, també necessitem aliments que cada dia mengem, no? I per tant necessitem aliments. Ara s'està parlant de que es crearà l'alerta al 90% de la població de Catalunya, no? Això és molts aliments que necessita produir. Catalunya té una sobirania alimentària que està al voltant del 40% i anem incrementant població. I per tant, jo penso que al final cada territori ha d'intentar produir el màxim possible dels aliments al seu territori, perquè si no generem impactes i impremta de carboni i si portem els aliments de molt lluny.
Creu que encara hi som a temps de revertir aquesta situació? És a dir, de destinar més espais al conreu per poder-nos autoabastir d'aquests productes?
I el que penso és que a les zones de rec que té Catalunya, doncs hem de produir de la manera més eficient i sostenible possible, no? Això passa per tecnificar el rec per fer-ne un ús eficient, no? Catalunya és un territori que està, doncs, té tota la concentració de la població, està a la costa, i hi ha, bueno, estem a prop de 8 milions de persones, i arribar al 100% de sobirania serà complicat, però sí que hem de tenir el màxim de sobirania alimentària, no? I això passa, doncs, per utilitzar aquesta superfície de regadiu, doncs, per produir aliments.
Doncs avui volíem parlar amb l'Ignasi Cervià, que, com dèiem, és secretari de la Comissió de l'Aigua del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya. Avui que hem sabut, doncs, això, que a partir de demà el govern aprovarà aquesta alerta de sequera davant de la manca d'aigua. Senyor Cervià, gràcies per parlar amb nosaltres avui aquí al 9C.
Moltes gràcies, Anna.
Que vagi bé, molt bona nit. Doncs bé, aquesta és la situació que es planteja, no? I no sembla que hagi d'anar a millor, no? Perquè, ara ho deia, també les previsions de pluja de cara als propers mesos no sembla que siguin molt millors i potser sí que ens haurem d'acostumar, doncs, a aquesta situació, Enric.
Aquí hi ha un element que jo, per mi és primordial, que és la prevenció i la preparació del país de cara al que ens ha de venir. És veritat que ja no estem davant d'un episodi puntual, sinó estem davant d'un episodi que perdurarà en el temps, malauradament. I, per tant, igual que va passar en el 2008, que vam improvisar vaixells, recordeu, i després es va construir la desaladora del Baix Llobregat, etcètera, etcètera, només en tenim dues, de desaladores. Mm-hmm. 14 anys després, només en tenim dues, la del Prat i la del Tordera, que és petita, i que ara diuen que l'ampliaran. Per tant, aquí, i construir una desaladora no és d'avui per demà. Per tant, aquí o comencem a fer coses o ens trobarem un problema. I la segona cosa, que jo per mi és tan o més important, és aplicar de forma ja molt sostinguda i decidida l'economia circular en el tema de l'aigua. És a dir, si no plou i no traiem l'aigua del mar, haurem de reaprofitar aquesta aigua que ja fem servir per dutxar-nos, per tirar la cadena, etcètera, etcètera. Aquesta aigua ha de tornar al circuit novament després d'una depuració, després d'un tractament. I això, que en alguns punts s'està fent, jo crec que és l'aposta decidida per intentar sortir-nos d'aquesta. I no veig gaires avenços en aquest sentit, ni en un ni en l'altre.
Gràcies. Ai, Lluís.
No paradigma. No la setmana passada, la setmana vinent, demanaré parlar abans d'en Enric. No paradigma. I sembla que no ens hem enterat. Sembla que seguim mirant al cel, sembla que seguim posant impostos, com si els impostos fessin venir els núvols, i no fan venir els núvols. Estem en un nou paradigma. I passa per les desaladores. Hi ha països que ho van solucionar fa molts anys, perquè fa molts anys que van reaccionar, també perquè els seus climes eren més extrems, com Aràbia Saudita, com Qatar, com Israel, com Austràlia, com Japó, i nosaltres no hem despertat encara, perquè seguíem les dues desaladores del 2008, que només...
Sí, però hi sentia que Qatar, si se'ls espada el sistema que tenen només aigua per sobreviure dos dies, eh? Vull dir que...
Això no ho conec, però sé que 4 de cada 5 litres que utilitzen venen de desaladores en aquests països. Nosaltres estem molt lluny perquè és un de cada 20. Mm. Aleshores, passa per aquí, perquè no podem seguir pendents a curt. Ara venen els 3 mesos més àrids, més secs de tot l'any, que són el mes de desembre, gener i febrer. I els més pluviosos, amb major pluviometria, que són el mes de setembre i octubre, ja han passat, i han passat sense pena ni glòria, i haurem d'esperar fins al mes d'abril, maig, per tornar a tenir una pluviometria que ens faci veure el cel amb esperança. El terra està erm, està sec, està eixut, caldria moltíssima aigua, primer per empapar-ho i després per començar a emmagatzemar una miqueta d'aigua.
Oriol.
Sí, jo crec que en línia amb el que deia l'Enric, no? És a dir, s'ha de exigir nosaltres mateixos com a consumidors, autoexigir-nos un consum molt responsable, és a dir, allò que poder abans només pensar en l'estiu de gastar el menys possible d'aigua, doncs fer-ho també tot l'any, però alhora deixar clar que això també és una responsabilitat compartida, no? I el que els poders públics i els governs els hem d'exigir també és aquesta planificació a llarg termini, perquè la situació a millor segur que no anirà, sinó que només podrà anar, desgraciadament, a pitjor.
Isabel.
Bé, hi ha dues qüestions. Una, que evidentment el problema de l'aigua és un problema evident, tangible, i el que tenim aquí, però el problema és el problema de la temperatura. És a dir, tenim la temperatura que tenim i tindrem la temperatura que tindrem. I agafant el fil del que hem dit aquí a la taula, no? Que anem tard, no? El govern de la Generalitat va tard amb les energies renovables. El govern de la Generalitat va tard amb el tema de les desalinizadores. És a dir, això, que és una realitat i que en altres territoris està molt més avançat, en aquest cas tenim les competències com per assumir-ho, com per tirar-ho endavant i com per començar a treballar per una... evidenciant una realitat que tenim a sobre i que, a més, a mi em sembla molt bé allò de l'ús responsable i aquesta... i és imprescindible que el fem, però l'ús responsable, que és aquella mínima parcel·la de l'individual que pot aportar en el bé col·lectiu, és molt petit. Quan aquí estem parlant de que la ramaderia, la indústria, l'agricultura hauran de començar a patir, com es repercutirà també això, mm-hmm, que tu plantejaves abans, Anna, en els consumidors, no? És a dir, la ramaderia, què suposarà, quin encariment hi haurà, què implicarà en els ramaders doncs, aquesta restricció a l'aigua, què implicarà també en la indústria, perquè l'ús racional és evident, no? El senyor Servià ens deia que s'ha de fer una millora en la gestió de l'aigua. Doncs probablement hi ha tres puntals, no? Millora en la gestió de l'aigua, avançar-nos en aquelles qüestions que sabem que ens passaran, desalinitzadores, energies renovables, és a dir, allò que ja sabem que és una realitat, el que no pot ser és que ens omplim la boca de que allò vendrà el lobo, i el lobo el tenim aquí, i llavors els discursos polítics a vegades bueno, excessivament a vegades són massa tendenciosos, és a dir, va a buscar el benefici ideològic, i al final el benefici ideològic ara ja queda en paper mullat. Necessitem un benefici global de la ciutadania.
Ens hem passat una miqueta de les 10 de la nit, ara passen 2 minuts, actualitzem la informació.